Hi ha perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera. Al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Subvertia de Vilabertran 2014. Aquest estiu tornen els concerts al conjunt romànic de Santa Maria de Vilabertran, amb la presència de figures de primer nivell internacional com Matías Gerne, Isabel Dué, Maximilian Smith i Helmut Deutsch, entre d'altres. Del 16 d'agost al 6 de setembre. Més informació a www.subvertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Ràdio Estel. Refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. La família és el nostre nucli social de referència. Els pares, els avis, els oncles, els cosins, tot aquell grup de persones que han estat el nostre origen i amb qui hem compartit els moments més clau de la nostra història, la nostra escola d'estimació, la nostra escola de vida. No obstant, no totes les famílies són un niu de roses, o més ben dit, moltes persones han patit i pateixen les espines de les relacions familiars. És una realitat, a les famílies hi podem trobar estimació, hi podem trobar agraïment, però també vivències molt dures, retrets, ressentiments, gelosies i tot el ventall d'emocions que genera la dificultat de qualsevol relació. Tenir dificultats de relació amb els amics és dur, però tenir-les amb la família ens fa patir especialment. I amb tot, només estimant els orígens podem sanar aquell dolor del passat que continua adolorint el present. En parlem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, del nostre origen. Mirarem com estimar aquests orígens que a vegades costa i ho farem amb les següents persones. Serà amb nosaltres Eva Bacovacho, que és llicenciada en Ciències de l'Educació i que és autora del llibre Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres. Però també és aquí el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer.
Com diu l'Esteve, Déu vos guard.
Molt bé. Avui que no tenim l'Esteve...
Clar, li faig un homenatge,
pas,
va.
Molt bé. Ja, esperem que l'escolti i que te'l pugui agrair en algun moment. Anna Ralló, la brúixola.
Doncs jo anava a dir Déu vos guard, també vull, o sigui que...
Això és una campanya.
Una campanya sí. A favor de les...
Els oients deuen pensar que els hi agafa ara. Martina Ros, que ens portarà el mètode checklist, i en tot cas, amb tota aquesta colla de salutants i saludats, comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi, quina és la qüestió d'avui?
Som-hi. La família... Parlar de la família és parlar de sentiments, records, vivències, el passat, el present, la infància, els avis, els pares, els estius, la manera en com recordem l'educació que hem rebut. Parlar de la família és parlar d'un mateix. I com tota vida i com tota família, trobem en els nostres records o fins i tot al present més d'un aspecte que ens costa integrar, que ens resulta dolorós, vaja, que si poguéssim el trauríem de la nostra biografia. Però això no es pot fer, s'ha d'assumir i acceptar el que hem viscut, almenys s'ha de transformar allò que ens ha resultat dur. I avui reflexionarem com podem revisar aquells aspectes que ens han fet mal. Viatjarem al passat i mirarem al present i observarem que potser hi ha alguna cosa que no ens agrada de la nostra família, però ho farem per mirar endavant, aprendre a afrontar les coses des d'un altre punt de vista. Cal acceptar que no tot ens ha d'agradar, que és normal pensar així, però també volem aprendre la qüestió d'avui. Com integrar allò que no ens agrada de la nostra família?
Com integrar allò que no ens agrada de la nostra família? Això és el que volem aprendre avui i al final del programa tindrem la resposta a aquesta pregunta. Jordi,
ens veiem?
Ens veiem, ens final, sentim ens, al final del programa sentim, i al mig mateix. També, al mig també ens sentirem una mica.
Sí.
Doncs vinga, anem a començar ja aquesta edició del De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
I saludem la nostra convidada d'avui, Eva Bach Covacho, llicenciada en Ciències de l'Educació, terapeuta en Constel·lacions Familiars, especialista en Educació Emocional, Comunicació i Relacions Humanes, i és autora de diferents llibres. El darrer, que acaba de publicar fa escassament un mes i mig, doncs es diu Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres, editat per Plataforma Actual i escrit conjuntament amb Cecília Martí. Benvinguda.
Què tal, família?
Exacte. Eva, benvinguda de nou al nostre programa. Ja havies vingut en alguna altra ocasió. Avui parlant, però, de la família, a més, parlant també arrel doncs, d'un llibre que fa poc que va sortir i que, a més, sé que s'està venent molt i molt bé.
Això sembla. Estem a punt de fer la segona edició ja.
Per tant, vol dir que el tema aquest de la família interessa.
I tant.
Interessa i potser també el tema o l'enfoc que doneu en el llibre, jo diria que hi ha una certa set, perquè a vegades se'n parla més des d'una vessant educativa de la família i aquesta vessant d'anar a mirar una mica també la part dolorosa, perquè, a veure, la família ideal, allò que en diuen la família ideal, és un mite. És un mite com ho és l'enamorament. Sempre veiem, parlem moltes vegades surten aquí en el programa parlant de temes de parella i tot això, aquest mite de les pel·lícules i de l'enamorament romàntic i tal. Però és que el tema de la família ideal, en què tots plegats ens estimem i ens ajudem i tot això també la vida real tampoc no sempre és així i també té unes conseqüències, això.
I tant. Diem nosaltres que l'ideal, que seria aquella família en la qual els fills sempre rebem en tot moment les atencions i dels pares que necessitem i el carinyo aquest incondicional i ple que tan bé ens fa, que tant ens ajuda a créixer, doncs no existeix en absolut. En totes les famílies, en algun moment o altre, aquest moviment, aquest corrent amorós natural que hi ha dels pares cap als fills, que els porta a cuidar-los de la millor manera i a fer el millor pel seu creixement, en algun moment o altre s'interromp. S'interromp per una cosa que nosaltres diem que es diu adversitat, que truca a les portes de gairebé totes les famílies en algun moment o altre. I l'única diferència és la intensitat amb què s'interromp i els recursos que es disposen per fer front a aquesta adversitat. I quan dic recursos, no em refereixo als econòmics, que
òbviament
tenen la seva importància, no? I ho sabem. Em refereixo a uns altres que són molt més importants, que són els emocionals, que són els personals. Quan l'adversitat truca a la porta, doncs hi ha famílies que tenen aquests recursos personals i emocionals i hi ha famílies que no els tenen ni tenen la disponibilitat per adquirir-los, ni les forces. I aquesta és la gran diferència.
Aquests recursos es transmeten també d'alguna manera de pares a fills? És a dir, hi ha famílies que no tenen aquests recursos, és perquè d'alguna manera els seus progenitors, els seus orígens, doncs, tampoc van tenir unes possibilitats doncs, de conèixer-se emocionalment, d'acceptar certes dificultats o el que sigui. Va per aquí una mica el tema?
Sí. Aquests recursos són un bagatge que es transmet transgeneracionalment, és la saviesa que acumula una família que normalment va en el pack de tot el que donem als nostres fills, els fills ho respiren, els fills s'impregnen d'aquest saber fer, quan hi és, I quan no hi és cert que moltes vegades ens trobem que la interrupció també es remunta a diverses generacions anteriors, és a dir, que hi ha hagut diverses generacions on això ha estat interceptat i no s'ha pogut restituir, no s'ha pogut restablir, i anem de despropòsit en despropòsit.
Anem a veure també tot el tema de, clar, ser pare i ser mare tampoc és fàcil. Aquí tu mateixa ets mare, tenim avui també la Martina i l'Anna, que són mares, i sabeu, sobretot vosaltres més directament, doncs, que moltes vegades és difícil. És difícil molt, perquè s'han de prendre decisions, perquè a més avui en dia doncs, també hi ha molta fatiga en el tema doncs, de que s'ha de treballar, s'ha de compartir, s'ha de fer de pare i de mare, i en fi, el tipus de vida que portem doncs, tampoc no ho ajuda, i a més en un moment delicat, etc. No? Però, clar, moltes vegades quan veiem podem estar en una botiga, en algun grup, i veus algun nano d'aquests que van redant per allà, no sé quantos, i ja està. El primer que pensem, ostres, els pares d'aquest nano què fan?
No? Sí, sí.
Tendim molt a jutjar els pares.
Sí, sí.
Per què?
Clar, perquè, a veure, el judici als pares normalment ve del... té molt a veure també amb el judici als propis pares, no? Tots tenim una idea del que hauria de ser ideal i tots tenim uns ideals pedagògics, i aquests ideals, sempre, nosaltres ho diem en el llibre, que ens van molt bé i que ens són un far, ens són un nord per orientar-nos cap on hauríem d'anar. Llavors, en funció d'aquests ideals, ho jutgem tot, des de la nostra, i també de les nostres expectatives i desig personal, clar, del que creiem que seria bo perquè tot anés bé. Llavors, en funció d'això, estem jutjant contínuament, ja des de que érem infants i adolescents, tot el que no s'adequa en aquestes expectatives i en aquests ideals. Fins al moment en què nosaltres no reactualitzem emocions, no ens adonem que hem estat desitjant coses o que perseguim ideals que a vegades són impossibles, que són il·lusoris, que no poden ser. Fins al moment que no fem aquest exercici de canviar les il·lusions infantils per les possibilitats reals, adultes, no? Llavors podem tenir una mirada més comprensiva cap als pares que no fan exactament el que caldria, el que convindria o el que considerem desitjable.
Una cosa bonica, doncs, dels que surt al llibre, que en surten moltes, òbviament, ja, perquè una de les... Mira, ara, justament, amb el llibre davant, llegia aquesta última frase que teniu a baix de tot de la portada, que diu "un regalo para el alma de padres, hijos, abuelos y educadores". Diria que tot el respecte i l'estimació amb què parleu en tot moment d'aquestes transaccions o d'aquesta estimació familiar, d'aquest conviure amb la família, etc., hi ha aquesta cura per l'ànima, no? Llavors, amb tot això, on t'anava? Doncs una de les coses maques que dieu en el llibre. Moltes vegades pensem, aquest nen és un encant, però té uns pares terribles, no? O sigui, d'alguna manera salvem l'infant, però jutgem els pares. I, en canvi, en un cert moment, vosaltres dieu, no es pot estimar de debò un infant si no es respecten els seus orígens. Per què això?
Exactament. Mira, quan parlaves d'aquests nens que fan el que volen i els pares no diuen res i jutgem els pares, òbviament aquí faria falta uns límits, aquí farien falta unes altres coses. És clar que fa falta, nosaltres no diem pas que tot això no hi hagi de ser, però com fem que aquests pares, per exemple, posin aquests límits? Si els adults que estem en contacte amb aquests pares, diguem-ne professorat, diguem-ne orientadors, els hi fumem la bronca, el més fàcil és que se sentin culpables, que se sentin fatal i, per tant, això sempre resta força per educar, o que es posin a la defensiva, no ens facin cap cas i, per tant, no canviï res. Quina és la manera? La manera és partir de la base que tots els pares fan el que millor saben i poden, però jo encara no conec cap pare que ho pugui fer millor i ho faci pitjor, que digui, ho sabria fer bé però ho faig malament per fastiguejar. Llavors, el mateix, els pares els pots ajudar a fer uns passos més i a millorar coses quan tu respectes profundament les seves circumstàncies i les seves limitacions, i quan sobretot veus que hi ha aquesta actitud amorosa de fons encara que estigui bloquejada o interceptada per circumstàncies X. Llavors, el mateix carinyo que nosaltres demanem als pares, amb el qual diem els pares que han de mirar els seus fills, nosaltres pensem que les persones que treballem amb pares i mares ens hi hem de mirar els pares i mares, o els mestres, o a qui sigui, perquè si no, nosaltres mateixos ens estem carregant amb els adults els valors que volem que aquests adults fomentem amb els nens, i llavors, clar, estem amb la incoherència més absoluta.
Hem d'estimar tot el paquet.
Exactament, exactament.
Com també cadascú, això, quan un educador pensa en els fills dels altres o pensa en
educants, amb els seus educants i els pares dels seus educants. Però quan ens comencem a mirar també a nosaltres mateixos i veiem la nostra història, doncs veiem també que a totes les famílies, allò que dius, en totes partes cuecenaves, sí, doncs, doncs tenim doncs, coses molt bones i també a vegades doncs, coses que, ens, que potser no ens agrada mirar o coses que no ens agraden tant. Anem a veure una mica també què ens en diu la gent del carrer d'això.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Una opinió que avui ens ve de Sant Andreu i d'on més, Jordi?
I de Cornellà, de Llobregat.
Doncs de Sant Andreu i de Cornellà ens diuen això.
Qui és el millor i el pitjor que ha rebut de la seva família?
Doncs el millor, els moments d'alegria, d'acompanyament, i que al final ells t'han donat la vida i sempre estan allà. I el pitjor? Bé, suposo que hem d'oblidar els pitjors moments que podem tenir i quedar-nos amb els bons.
Pues que me tratan bien y alguna vez me enfado con ellas, pero casi todas bien.
Suposo que el pitjor és moments dolorosos que han perds un familiar o quan tens una situació difícil tant econòmicament com sentimental.
Lo mejor es mucho amor, mucho cariño.
Molt suport. Molt bé, tot molt bé.
La meva família ha rebut l'educació i la manera d'entendre la vida. Jo no m'han donat res que pogués ser econòmic, però la meva família sempre m'ha donat força estabilitat i el pitjor no tinc res.
Avui a l'opinió del carrer, què és el millor i el pitjor que ha rebut de la seva família?
Podria dir que el millor que he rebut de la meva família ha sigut molt suport, han estat allà sempre que ho he necessitat, o quasi sempre. Doncs ha esforçat molt per la meva educació, pel meu futur, amor i, bueno, el pitjor, podria dir, per no pareix bo, parlar tot dolent, potser que a vegades han sigut molt exigents amb mi, massa i tot. I està bé que esperin de tu, però keep calm. Llavors, bueno, no ho sé, parlo de més, potser algun cop hagués volgut que m'escoltessin una miqueta més, però bueno, suposo que també ens hem d'espavilar.
Bueno, lo mejor ha sido todo lo que me han enseñado mis padres, mis abuelos, que son... he vivido muy bien y he vivido con mis abuelos muy humildemente, pero no me he sentido más feliz, más infeliz por vivir humildemente, me he sentido bien.
¿Y lo peor que recuerdas? ¿O lo peor que crees que has vivido?
Lo peor es cuando te decepciona tu propia familia. No tu familia. A mí mi familia cercana no me ha decepcionado. Pero gente cercana del entorno sí. O gente que crees que es tu familia y no lo es. Tu familia política, por ejemplo.
Això és el que ens deia la gent de Sant Andreu i la gent de Cornellà. La gent, en general, tendim a... Ha costat una mica que sortissin drapets bruts, diríem, eh?
Allò de que la roba bruta
renta casa,
per
no?
La ràdio, no? Clar, sí, sí que costa dir-ho així
perquè,
públicament.
Perquè
sí,
no vol dir,
sí.
A veure, el fet de dir, escolta, m'he rebut moltes coses i també, mira, les coses que veig que han costat de la família és això, però tots ens costa, tenim aquesta cosa de corporativista, de dir, sembla que traïm la família si en traiem qualsevol drap brut, no?
Sí, sí. I a vegades, bé, a vegades potser també el que hi ha és la mirada adulta, no? Perquè jo el que anava a dir Santino és que aquí el que més ens equilibra i ens ajuda a posar en ordre aquest passat és quan veiem que en el pitjor, que no té per què ser terrible, però en allò que no ens va agradar, en allò que en principi fins i tot potser ens va perjudicar o anava en contra dels nostres desitjos i interessos, adonar-se que en allò també hi ha hagut llavors de transformació, que també ha creat en nosaltres habilitats, recursos, valors, que també ha servit per fer la persona que som. I una altra cosa també important, que és saber trobar la part amorosa invisible de fons que hi ha en el pitjor. És a dir, aquesta part que és invisible als ulls del nen i de l'adolescent, però que és accessible a la mirada adulta, i és en aquella exigència, per exemple, algú ha dit, no? Aquella exigència desmesurada a vegades dels pares, hi ha un desig dels pares, moltes vegades, que no han estat capaços de manifestar, de que siguem persones completes, preparades, que ens vagi bé, que no patim a la vida. Llavors això moltes vegades no s'ha sabut transmetre així. I llavors només veiem l'exigència. Com a nens i adults veiem l'exigència, però com a nens i adolescents, però com a adults hem de poder mirar això altre que hi havia al darrere encara que no pogués ser expressat d'aquesta manera tan amorosa i tan clara.
Una altra cosa per això és que aquest vincle de fidelitat tan fort que hi ha amb la família ens porta a vegades, clar, quan parlem de coses, això, aquesta exigència que ens comentava aquesta persona de Cornellà, o quan una persona ens decepciona, coses d'aquestes que podríem dir entren dins d'una relació saludable, i que dius, bueno, doncs una de freda i una de calenta, estem en un equilibri una mica més o menys, doncs que, bueno, encara continua pesant allò bo. Però hi ha persones que han rebut molts i molts cops de la seva família, sí. Quan estem parlant, doncs, de persones que han estat maltractades o que realment han hagut un bagatge allà de molt, molt, molt de dolor, no? Malgrat això, aquestes persones en moltes ocasions, és a dir, no acabar de poder fer, de posar en pau aquest vincle, de pacificar tota aquesta vivència, o fins i tot, malgrat veure tot això, que, allò de dir, no, és que prefereixo estar amb la mare, doncs, a casa, encara que vagin tan maldades i això, que estar, doncs, en un cert moment en un centre, doncs, que doncs, hi ha persones, doncs, que han hagut per protegir-los d'una família d'una certa toxicitat, doncs, que ha calgut, doncs, fer-s'hi això, estar en un centre, no? Què té aquest vincle que d'alguna manera agafa d'aquesta manera tan forta que no ens en podem desprendre, no?
En el llibre diem que té fins i tot una marca física, que és la del melic. O sigui, el vincle és així de fort, portem la marca tota la vida, no?, d'aquest vincle. I té que és la porta d'entrada a la vida. Entrem a la vida a partir d'aquest vincle. I si no estem arrelats en aquest vincle, com ens podem arrelar a la vida? I si resulta que no som capaços amb el temps i després d'un procés de tenir una mirada, si no pot ser amorosa, com a mínim respectuosa o comprensiva, davant les circumstàncies que han portat els nostres a actuar com han actuat quan això ens ha fet mal, com podrem comprendre a ningú que faci alguna cosa que en un moment determinat ens faci mal? Com podrem perdonar algú que en un moment determinat ens fa mal o entendre amb algú que és molt diferent de nosaltres i que fa coses molt diferents a com les faríem nosaltres? Els nens de cases d'acollida, he tingut l'experiència, i en el llibre l'expliquem, de que, per exemple, quan els hi posen el menjar, diuen que és una merda el menjar de les cases, no? I els educadors estaven, en una de les cases, estaven esgarrifats, en més d'una casa, no?, que he treballat i que he assessorat. Deien, home, els intentem dir que aquest menjar és millor, que té més nutrients, que està més compensat, més equilibrat. Quan diuen que és una merda, és una manera de dir, de manifestar aquest vincle amb la seva família. Per ells és una manera de dir que estimen els seus pares, encara que els seus pares els hi facin mal. Llavors hem de distingir el vincle de la relació. A vegades ens hem d'apartar de la relació, però hem de poder sanejar el vincle i tenir una mirada comprensiva al vincle, per això, perquè a través d'ells venim a la vida i perquè el vincle és pura creació i el vincle és el que ens fa ser qui som, ens dona la dignitat i l'hem de dignificar.
Aquell vincle paït i, en canvi, petit, aquell vincle que s'ha patit, que hi ha hagut una vivència dolorosa, tant sigui d'aquesta mesura que parlàvem o, a vegades, amb les petites dificultats familiars que puguem tenir tots, no? Quan això, d'alguna manera, no saneja, no es paeix, quines conseqüències té en el present?
Doncs, mira, el primer és que el que està vinculat a l'odi i al rebuig moltes vegades lliga d'una manera més forta que l'amor, fins i tot. És a dir, l'odi uneix a vegades més fortament que l'amor i això fa que en resta llibertat d'una banda, perquè llavors nosaltres a la vida actuem de tal manera que en absolut volem fer res que s'assembli amb allò i per tant també perdem la part bona que hi podia haver en allò. Amb aquest lluitar contra allò, moltes vegades atraiem i ens hi apropem més també del que voldríem. En qualsevol cas, no actuem lliurement, perquè actuem contra algú, no? Sempre condicionats per aquest algú que rebutgem. I després, la repetició és una de les coses que sol passar més quan ens posem d'esquenes als nostres vincles. És a dir, quan jo no tinc permís per estimar obertament aquells dels quals procedeixo, per tant, el pare i la mare i els meus avantpassats, quan no els hi puc donar tota la dignitat que tenen perquè se suposa que moralment han fet coses reprovables, no són dignes de ser estimats o és molt dolorós estimar-los per tot el que comporta, és molt fàcil que busqui maneres enrevessades de demostrar la meva estimació. I maneres enrevessades de demostrar la meva estimació a vegades és fer exactament el mateix, repetir els mateixos problemes, les mateixes tragèdies, els mateixos drames. Si el pare ha delinquit, acabo delinquint, i la gent diu, és per genètica. Nosaltres diem, és per genètica i és per amor, perquè és una manera de sentir el pare a prop i de sentir que sóc dels seus i que formo part quan no puc dir obertament que formo pare. Llavors, quan puc dir que és el meu pare, encara que hagi delinquit, i que li agraeixo la vida encara que hagi delinquit, i que les seves accions són responsabilitat del pare i no meves, però malgrat això jo li puc tenir una mirada amorosa i un lloc en el cor, a partir d'aquí puc ser més lliure per no acabar delinquint jo també.
Si no estimem, si no podem estimar, arribar a estimar els nostres pares o el nostre origen, d'alguna manera també és impossible estimar-nos a nosaltres. Estem negant aquesta estimació a l'origen, neguem també l'estimació total, podríem dir, a nosaltres mateixos?
Clar, si jo penso que no vinc d'un lloc pur, amorós, digne, com puc pensar que jo puc ser amorosa i digna? Jo he de poder veure que vinc d'unes persones, en essència, dignes i amoroses, encara que aquesta essència amorosa no s'hagi pogut expressar perquè ha estat interceptada per aquesta adversitat que deia, o per mil coses. Però poder dir que en el fons jo sóc digna i vinc d'un lloc digne, i l'única cosa és que hi ha hagut algú que ha impedit que això es manifestés o es realitzés plenament o més plenament que en altres casos, doncs és la base de l'autoestima, per suposat.
I llavors elaborar, integrar aquestes dificultats amb els nostres orígens. Com es fa?
Integrar-les amb els nostres orígens. Ajudem els nens a que tinguin aquesta mirada. Que jo els hi poso les tres parts. Els hi poso la part amorosa, que és el cor dels pares. Els hi poso una altra part al davant, que és l'adversitat, i els hi poso davant de l'adversitat una altra part, que és aquestes conductes perjudicials, agressives, que tenen els pares, no? Llavors els faig mirar primer la primera part, la part agressiva, però després la faig ficar darrere i que aparegui l'adversitat, i què passa? I després, doncs, faig venir la part amorosa, i que mirin aquella part amorosa que hi és, i que els ha de fer sentir plenament dignes i vàlids. I llavors torno a fer posar la part amorosa al darrere, i la part agressiva ja la veuen d'una altra manera, quan veuen que al darrere hi havia algú que havia estat interceptat. I llavors els hi dic que si ells aconsegueixen fer alguna cosa positiva amb la seva vida i per la vida, no només se n'alegraran ells, no només pot ser que siguin ells els primers en aconseguir-ho després d'una cadena de despropòsits generacionals, sinó que, a més, una part de l'ànima dels seus se n'alegrarà i vibrarà amb ells. I segurament una part del que va quedar interceptat per l'adversitat es restablirà. Alguna cosa es repararà a nivell profund i tots s'alegraran amb la seva alegria.
Per tant, el diferenciar aquestes tres parts seria una de les claus, de poder diferenciar aquesta part amorosa d'aquesta adversitat, d'aquestes conductes. És aquesta combinació la que hem de poder també descobrir a la nostra vida, no? També
clar,
poder posar nom a cadascuna d'aquestes parts, la part dels pares que ens ha fet sentir estimats i la part que ens ha fet de tot allò bo que hem rebut, poder veure com hi havia unes dificultats en allà i com aquestes dificultats feien que a vegades doncs no arribés, no pogués arribar a aquesta estimació.
Exacte, i adonar-nos que, fixa't, que moltes vegades aquesta part, diguéssim, més amorosa que veiem, que queda interceptada i que no podia arribar, doncs és una part que els pares i les mares la tenen a un nivell profund, molt profund, i que això no ens ha de fer confondre i pensar que la relació pot ser amorosa. Tampoc ens hem d'enganyar, és a dir, aquesta part hi és en lo profund, en l'ànima, en l'essència, però a vegades la relació és molt danyina i ens hem d'aprendre a protegir d'aquesta relació, però veure l'altre, és a dir, aquesta part agressiva ens n'hem de protegir, però sense deixar de veure l'altre, perquè això és el que fa que ens aprenguem a nosaltres a procurar, doncs, de sobreviure, a vegades, fins i tot, no?, d'ajudar aquests nens a sobreviure sense odiar, sense necessitat, o sigui, rebutjant només les conductes danyines, però no rebutjant tota la persona, no rebutjant les seves arrels, els seus orígens i els seus pares. Rebutgem només allò que fan els pares.
Connectar amb la part sana, no? Clar, connectar amb la part sana de, de la persona.
Clar, amb la part saludable. I és que moltes vegades volem, com a societat, fomentar sentiments unívocs, no? És a dir, si el pare et maltracta, odia'l, i ja està, i així no tens més problemes. No és veritat això, perquè en lo profund els nens tots estimen els pares. I llavors sempre estem convivint amb sentiments contradictoris, doncs ajudem a ordenar-los. És molt madur poder dir l'estimo i me n'he d'apartar, o me n'he d'apartar i tot i així l'estimo. Això és maduresa emocional. L'altre, o sigui, me n'aparto perquè l'odio i d'això aquest odi...
Eternitzar un problema.
Exacte,
clar.
Aquest odi...
I transmetre'l probablement.
Evidentment, aquest odi m'hi lliga i a més el aniré transmetent a les següents generacions.
Arribat a aquest punt sempre escoltem una cançó i avui ens has triat una cançó cantada per una mare i una filla, justament.
Sí, sí.
Com es diu aquesta cançó?
És la cançó de Seràs dins del meu cor, de la banda sonora de la pel·lícula Tarzan, que la va composar Phil Collins i que se n'ha fet una versió preciosa amb la Montserrat Caballé i la seva filla.
Que ho van fer per Montse la marató, Martí. Per la marató de TV3.
Pel dins de la marató de TV3,
Val, sí. Ara, mentre parlàvem això, també, la Montserrat Martí, la filla, recordo que en alguna entrevista havia comentat com ella, de petita, veia que la seva mare contínuament era fora de casa. O sigui, una de les parts potser doloroses de la seva relació va ser la mare viatja i, per tant, és més important per ella doncs, el seu públic, la seva carrera, que el d'això, però que, en canvi, justament després es van retrobar o van poder fer un reencontre, diríem, a partir justament de la música, no?
Clar, i fixa't el que ella és, com podria ser-ho sense aquesta mare, no? I com, i la mateixa cançó diu, quan diu seràs dins del meu cor, jo dic que ara també els hem de fer veure als nens que l'estimació té moltes formes i molt subtils, i que són molt necessàries les abraçades i les demostracions explícites d'estimació i la presència i el temps i el contacte, és evident. Però també hem de fer veure que hi ha altres maneres d'estimar, que encara que no ens deixin tan presents, també els duem en el cor, també fem les coses pensant en ells, en el futur que els hi deixarem, i també és molt maco pensar que un pare a vegades es mata a treballar, encara que no digui molt t'estimo, per deixar un bon futur als seus fills. Jo crec que també és un gest d'estimació que hem de saber veure.
Valorar la integritat de l'experiència, no?
Clar.
Doncs escoltem aquesta cançó.
Thank you.
Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Estimar els orígens, això és el tema, aquest és el tema que estem parlant avui, el de cap i de nou, i preguntant-nos com integrar allò que no ens agrada de la nostra família. Anem ara per la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna Rallo, una frase que ens fa perdre el nord.
Heretaràs la terra. Sí, sí.
Heretaràs la terra.
Sí.
Això em fa pensar quan jo que soc de la generació aquella que vam veure el Dallas en català, d'això, i el JR sempre li deia, fill meu, algun dia tot això serà teu.
Doncs sí, jo, és que...
Va per aquí o no va per aquí?
Més o menys,
A veure,
és que avui he agafat aquesta frase que a priori sembla que no ens faci perdre
el nord.
A
veure, també és una frase bíblica, Retaràs la terra, però...
Bueno, no ho sé si va dir el tema bíblic, ben bé no sé...
A veure, per on te l'has agafat, tu?
Jo l'he agafat, és que voldria aquesta frase feta mirar-la una mica en profunditat i sobretot amb una mirada molt crítica. Aquesta frase feta fa normalment referència a un significat que li donem, que és purament aquest heredar les coses, no? De passar de pares a fills o els fills que reben dels pares.
Uh-huh.
Però, de fet, el que heredem és molt més que béns materials. Heredem des de l'aspecte físic, predisposicions, malalties, o fins i tot el com mengem, què mengem, o de quina manera ens relacionem, també són coses que moltes vegades heredem de la nostra família. Però penso que aquesta frase, i és una cosa que m'ha agradat per posar-la aquí, té un aspecte interessant que reflexa molt bé una realitat d'avui en dia i fa referència a aquest heretaràs. És a dir, no és un voldria que heretessis o un m'agradaria que heretessis, no és això, no és un condicional, sinó que és un futur. Tu heretaràs la meva terra, tu heretaràs el meu aspecte físic, tu heretaràs el meu nom, tu heretaràs la meva professió, per exemple. És aquesta imposició, per dir-ho d'alguna manera. En certa forma, uh-huh, és una miqueta imposició. Curiosament, aquesta herència per això no només va de pares a fills, sinó que moltes vegades és una exigència que també els fills fan als pares. És a dir, nosaltres esperem dels pares que ho facin tot per nosaltres. Esperem que ens donguin moltes coses de béns materials, però també esperem que ens donguin tot l'amor del món, esperem que ho facin tot per nosaltres. I això també moltes vegades és una imposició que els fills els hi fan als pares. I aquí hi ha un error de fons per les dues parts, que normalment desemboca o pot desembocar en molts conflictes. És un error pensar que els fills estan obligats a continuar la vida dels seus pares, però també és un error pensar que els pares tenen que ser una prolongació de la vida dels seus fills. I per això
que els hi han de donar tot allò que els fills pensen que haurien de rebre,
exacte,
no? De dir, hauria de rebre de tu, pare i pare, això,
clar,
això, això
per
i
això. Dic que perdem el nord quan diem heretaràs la terra.
Això de les herències ja veiem que és un tema delicat.
Exacte.
Anem a entendre-ho, a ampliar-ho, si més no, amb un exemple.
Cas, mira, avui parlaré de la Clara, de 35 anys. Uh-huh. La Clara sempre ha tingut un caràcter molt fort i decidit, sempre ha sigut molt activa i això xocava molt amb l'educació que els seus pares li donaven, que era potser d'un caire més estricte. Ella era de les que sempre tornava del parc absolutament enfarinada de sorra, de les que no hi havia un dia que el vestit blanc li durés més de 2 minuts.
Un esperit lliure.
Un esperit lliure, exacte. No hi havia dia que no qüestionés alguna de les coses que els seus pares li deien. Les pares diuen que això és del més obvi, del més raonable, doncs ella ho qüestionava tot. No és estrany que trenqués joguines, no per trencar-les, sinó per veure com funcionaven, com anaven. Era una miqueta el que dius tu, un esperit lliure.
Aquella filla que et fa, que et desmunta tots els esquemes i que et fa pensar, a veure què d'aprendre de la vida.
No era una nena dolenta, però sí que era molt curiosa, era molt inquieta i amb caràcter, i això sí que desembocava sovint en enfrontaments amb els seus pares, que els pares pobres feien el que podien perquè aprengués a comportar-se, que aprengués a esperar, que aprengués a fer les coses quan tocaven o a no fer-les si no tocaven. Però clar, aquests enfrontaments constants, aquesta manera diferent de fer, va anar desgastant la relació. I clar, una cosa és que puntualment hi hagi un conflicte o una situació on xoques, i l'altra cosa és que aquest dia a dia sigui aquest anar xocant.
Uh-huh.
La Clara va créixer, evidentment va aprendre a comportar-se, segueix tenint però un caràcter fort i segueix sent una persona decidida i inquieta, però tot i que això ja no impliqui tant enfrontament amb els seus pares, sí que ha deixat un pòsit en la seva relació, la relació de pares a fills.
Un pòsit de no acabar d'estar de gust.
Exacte, una dificultat de relació...
Uh-huh.
Ella ara com a adulta, amb 35 anys, no es porta malament amb els seus pares, té una relació que diríem que és correcta, però ella li pesa moltes coses de la seva infància. Els seus pares diuen que ho van fer tot per ella, que li van donar tot, però ella secretament, sense dir-los-hi, considera que no ho van fer tot perquè no la van acceptar tal com era, no la van estimar tal i com ella era. Segurament diu, ostres, si m'haguessin escoltat una miqueta més, m'ha fet molta gràcia el comentari d'aquesta noia, diu, si m'haguessin escoltat una miqueta més, si s'haguessin parat a parlar amb mi, segurament alguna cosa hagués pogut canviar, o potser si en lloc d'imposar haguessin parlat. Diu, totes aquestes coses amb ella li pesaven molt. Diu, potser menys disciplina i més amor potser m'hagués ajudat.
I com va anar tot això?
Com va anar tot això? Un dia ella tenia molt bona relació amb la seva àvia i li va, bueno, saps allò, aquelles coses que surten al tema, li va explicar que ella recordava una infància feliç, però sí que li pesaven totes aquestes coses, parts, sí. No haver-se sentit estimada, no haver-se sentit acceptada, i la seva àvia li va dir, diu, mira, diu, els teus pares van tindre molta feina a acceptar-te perquè tu no vas ser la filla que ells volien tenir. Diu, els teus germans es portaven molt bé i en canvi tu eres un terratrèmol, els teus germans estudiaven la mar de bé i tu amb una mosca et distreies, els teus germans amb qualsevol cosa jugaven i en canvi tu havies de pujar un arbre si no estaves. Totes aquestes coses. Clar, aquest comentari va provocar en la Clara un canvi de perspectiva, perquè fins ara ella s'havia mirat el problema des del seu punt de vista, no? I en canvi en aquest moment va ser capaç de poder mirar-s'ho des del punt de vista dels seus pares.
Poder posar-se les sabates dels pares,
clar,
per uns moments.
No és que no l'haguessin estimat, sinó és que no havien sabut estimar-la, o havien hagut d'aprendre a estimar-la. No és que no haguessin volgut acceptar-la, sinó que van tindre feina per aprendre a acceptar-la. I aquest canvi de vista realment va ajudar molt a ella a reconciliar-se amb aquests pares. Clar, per primer cop va veure els pares com a persones normals i corrents, que tenen moltes capacitats, però també com a persones que tenen moltes limitacions i moltes coses per aprendre. És a dir, va veure en els seus pares que també ells havien patit igual que ell havia patit de petita. I aquest canvi de perspectiva la va ajudar molt a acceptar-se, a acceptar ella mateixa tot el que havia viscut i acceptar aquests pares de la seva infància.
Aquell origen.
Aquell origen, exacte.
Què hem d'aprendre d'això?
I aquesta història trobo que ens parla molt en el fons del perdó i de la reconciliació. Aquesta història de la Clara ve a il·lustrar una miqueta que els fills ho esperem tot dels pares, que ens estimin tal i com nosaltres necessitem que ens estimin, que estiguin allà com nosaltres necessitem i quan nosaltres necessitem que estiguin, però que tot i que nosaltres hem d'esperar amor i acceptació, els fills també hem d'acceptar que els pares són éssers limitats, que són imperfectes i que segurament hagin fet el que hagin fet, podem dir, escolta, podem estar d'acord o no estar d'acord, però segurament han fet el millor que han fet, el millor que han pogut.
I d'aquesta frase de heretaràs la terra que dèiem que ens fa perdre el nord, l'hauríem de canviar per recuperar el nord, allò per mirar cap
on
hem de...
Sí. Diria, malgrat tot, gràcies.
Malgrat tot, gràcies. Malgrat tot, gràcies. Eva, jo no sé si els fills són molt exigents amb els pares moltes vegades.
Sí, moltíssim. I això normalment es cura amb els anys, sigui amb un procés, evidentment, i es necessiten anys, i moltes vegades quan som pares, nosaltres, no?
Com et poses en el paper de l'altre, llavors,
sí,
no?
Sí, sí, perquè llavors és quan ens n'adonem del que diu l'Anna, de que tot allò que li recriminàvem als pares, que té a veure amb això, amb debilitats, amb imperfeccions, en què som humans, nosaltres també ho tenim. Nosaltres també ho fem, nosaltres tenim dubtes, nosaltres no triguem molt a adonar-nos que voldríem fer una cosa i ens en surt una altra, a empenedir-nos de coses que fem, i llavors a partir d'aquí comprenem millor els nostres pares, i jo crec que a partir d'aquest moment ens convertim en millors pares, també. Quan fem millors els nostres pares, quan veiem millor els nostres pares, ens convertim en millors pares nosaltres.
Integrem coses.
Sí.
Aquest cas de la Clara, per exemple, això és un cas que a vegades el podem veure amb amics, no? He tingut dos fills que, escolta, que era ben bé, que semblava tot una bassa d'oli i tal, i de cop surt el tercer o surt el segon, quin sigui, no? Que els hi desmunta una mica tot allò que semblava que era aquell equilibri familiar, no? Això té també potser algú... O sigui, a nivell com fins i tot de sentits, a vegades sembla una ironia de la vida, no? Dius, d'on te l'han tret aquesta, no? D'on t'ha sortit aquest fill o aquesta filla? És potser alguna cosa que dius, és que ben bé és el que heu d'aprendre, és alguna cosa que heu d'obrir també la ment, de que no tot ha de ser tan fàcil, potser?
Sí, jo crec que sí, que els fills porten missatges i llavors de transformació.
per les famílies i pels pares. I quan veiem una cosa que no encaixa, normalment és una invitació a que la família s'obri a coses a les quals està absolutament tancades i estimi coses que de moment no pot estimar i validi coses que de moment no pot validar, perquè quina millor manera de validar-les, d'estimar-les i d'obrir-s'hi que sorgeixin de dintre mateix de la família. Jo estic absolutament convençuda d'això.
Si parlem de prevenció, com ho podem fer amb els nostres fills per, d'alguna manera, facilitar-los el camí d'integrar l'origen, que no tinguin massa feina amb nosaltres, no? Com ho hem de fer, això? Perquè ara parlàvem dels pares, no? De mirar i una mica doncs, saber integrar també les dificultats dels pares. Com ho podem fer perquè els fills d'aquí uns anys puguin dir, escolta, mira, va, ja us ho perdonem. aquesta part, sí. L'altra us l'agraïm, però aquesta, ja, aquesta més dura ja us la perdonem.
Doncs mira, una de les primeres coses és que vegin que nosaltres aquest exercici l'hem fet amb els avis i amb els pares i amb els mestres. És a dir, jo dic que una de les coses que ens dona més autoritat davant dels fills és quan nosaltres som capaços de dir-los alguna cosa que no ens va agradar, que ens va molestar, que fins i tot ens hi vam rebotar o revelar, i en canvi ens ha servit, ens ha fet ser persones, ens ha sigut útil per la vida. I malgrat tot, el malgrat tot que deia l'Anna també, que a mi m'encanta, la podem validar, aquella cosa, i la podem donar per bona. I per tant els hi ensenyem i els hi transmetem així, perquè nosaltres així ens ho van ensenyar i així ens ha servit. Això és una de les coses més importants.
Per tant, també d'alguna manera, en la mesura que nosaltres som capaços d'integrar les dificultats que hagi pogut haver-hi amb els nostres pares, i per tant ells veuen com tu has tractat els teus pares, ells també, d'alguna manera, aprenen com et tractaran a tu quan tu siguis gran.
Clar, 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 imagina't.
És a dir, no podem estar demanant als nostres fills que es portin bé amb nosaltres si nosaltres, amb els seus avis, doncs hem estat, d'alguna manera, recriminant, retraient i creant tensions, no?
Clar, si tu li dius, per exemple, no sé, el meu pare era una persona estricta i dura amb determinades coses que no permetia el cap falta de respecte ni res, i a més s'enfadava i feia un crit sec molt ben fet i una mirada, a vegades no arribava ni això, no? I podries dir aquelles mirades que fan els pares a vegades que sense dir res ja et deixen gelada i saps que no ho has de fer i podries dir, quin horror. No, doncs aquestes mirades a mi em van ensenyar el valor del respecte, el valor que té respectar. A llavors dius, val, doncs jo segurament no faré aquestes mirades tan dures, però seguiré mantenint aquest valor del respecte i agraeixo que el meu pare me'l transmetés encara que fos amb aquesta serietat. Per exemple, això ens reconcilia, això dona força, això és un tresor que passem a les noves generacions perquè els hi passem el valor essencial amb la possibilitat i el permís per evolucionar-lo en les formes, per fer-lo anar cap a millor, perquè cada generació tenim uns coneixements i unes possibilitats que no tenia l'anterior, però validem la persona i validem el missatge, per sobre de tot.
L'últim missatge que ens queda per validar avui és la llista que ens porta la Martina.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Un parell de llistes, em sembla que ens has portat, Martina, d'aquestes que ens ajuden a condensar les idees, a endreçar-les i a tenir present qualsevol cosa.
Sí, i a treballar, a agafar el paper i el llapis perquè...
Hem d'apuntar? Prenem nota?
No cal, home, no cal, però vaja, les llistes es fan amb paper i llapis, mentalment no... No és que no es puguin fer, però clar, no tens la capacitat de retindre-les, no? I nosaltres, amb aquesta línia del malgrat tot, sí, que passi el que passi amb els pares i amb els fills, i tant si els estimem més, menys, si tenim més vincle o menys vincle, tenim una llista feta en el llibre.
En el llibre, el mètode checklist.
El mètode checklist, en el qual...
No t'allunyis el micro, no t'allunyis el micro, és que això tenim el llibre en un costat, sí, al d'allò, però si no, anem perdent, vinga. Allà.
I en aquesta llista el que vam fer va ser posar la llista de les tradicions o costums que un s'hauria de plantejar que vol compartir amb la família.
Uh-huh. Anem a veure quines són aquestes costums o aquestes tradicions.
Aleshores, per exemple, doncs, el Nadal. Uh-huh. Tots tenim clar que el volem passar en família, doncs el passem. Els Reis, el Cap d'Any. N'hi ha que són com bastant òbvies, no? Encara que no estiguis molt benvingut amb la família, les passes o no. Però, sí, per exemple, l'aniversari dels teus pares, no? O dels teus avis. El vols celebrar amb ells o no? Perquè a vegades passa que queda una setmana i tu encara estàs allà pensant si...
I aniré, no hi aniré,
si
què
hi aniré,
faig, que no
li hi
faig,
alguna
no sé quantos...
cosa, li organitzo, no li organitzo, els 50 anys, o els 70... doncs, per exemple, la Mona, la Palma, encara que no siguis doncs, bueno, doncs molt partidari, però si és una data que és important per ells, doncs, si la vols fer o no. Després, doncs, un viatge, si vols no cal que sigui una celebració, pot ser també com un costum, no? Un viatge, doncs, un viatge a l'any, fem un cap de setmana i el passem junts. Aquest tipus de coses que... Jo estic d'acord amb això que diu l'Eva, que potser quan ets més jovenet no, però a mesura que et vas fent gran, t'adones que són coses que són superimportants, no? I per ells. Només compartir això, no? Que hi hagi com uns costums que, en els quals tu vagis compartint amb la família, fa que no es perdin doncs, aquests vincles, no? I que es vagin reforçant.
Per d'alguna manera, amb aquesta pàgina, en el vostre llibre, sí. El que convideu a la gent és de dir, escolta, fem memòria d'aquells moments, fem la llista de dir quins són els moments que no vull deixar escapar a l'any. Perquè el que dius, el Nadal tothom se'n recordarà, però potser hi ha altres dates que dius, mira, això és important. I...
El festival del nen, el fi de curs, doncs... Escolta,
convidaré els pares.
És important que vinguin els avis o no és important,
sí,
no,
sí,
Eva?
Sí, sí, sí.
I tant, que és important doncs, que vinguin els avis.
Doncs, escolta, dir-los, no? I si no és a l'avi, doncs el tiet, però... No sé, aquestes coses que...
Tenir present, que no se'ns escapin dates d'aquestes.
No deixar-ho tant així, no? Jo crec que és important, vaja.
M'encanta.
Sí, per mi és important. Sí.
Aquesta és una, molt bé. I l'altra llista?
A veure
si la trobem
no, la tinc,
aquí.
La tinc. I l'altra llista, que és a la pàgina 104, és per quan els pares es fan grans, no t'oblidis de tenir en compte.
Coses a no oblidar quan els pares es fan grans.
Sí, una mica tenir l'alerta posada quan veiem que els nostres pares es comencen a fer grans. És una llista molt pràctica, molt, diguem, molt de...
Sí,
De les coses pràctiques, però que és necessària. Per exemple, doncs, a casa, assegura't que... on viu actualment no hi ha llocs perillosos, no? Pues branes o a vegades escales, pues, no sé, la dutxa, que hi hagi els agafadors aquells, treu les catifes de casa i canvia els terres que rellisquen, determina si la persona aquesta gran pot o no continuar vivint sola, mira a veure si sap cuinar o si pot cuinar sola encara o no, il·lumina bé tots els espais on hi hagi graons i desnivells, perquè potser fins ara no estaven il·luminats, però ara ja cal que estiguin... il·luminats, els antilliscants a la zona de banys, els agafadors a les banyeres. Crea una llista de coses que ha de revisar abans de sortir de casa, això és molt important, això, doncs, la planxa, les aixetes, el foc de la cuina...
O sigui, tenir una llista d'aquestes, per exemple, a la porta i que ell mateix pugui, abans de marxar, dir, escolta, que no em deixi això, no?
O sigui, ara ja, doncs això, els oients, si n'hi ha algun que tingui un pare gran, o fins i tot per ells mateixos, no? Si n'hi ha algun que ja... d'on té una edat avançada, doncs que faci una llista i que se la pengi a l'entrada, no? Després, doncs, la conducció també, no? Assegura't que està en plenes facultats de conduir. Si ha conduït sempre, però potser a partir d'una edat ja no pot conduir. O ja no pot conduir trajectes llargs. Assegura't que pot girar el cos sense problemes, que pot seure també a l'alçada, no? De les cadires i dels sofàs a casa, perquè també hi ha una edat quan són grans ja... Segons quines alçades es queden allà.
Sí, que després aixecar-se té molta dificultat.
I després per aixecar-se s'estan... No? Bueno, pues, la vista, si està bé de reflexos, també...
El que sí més no és bo és, amb tot això, posar ordre, és a dir, pensar-les i escriure-les.
I anar escrivint. No? Per això deia que s'ha de treballar una mica amb això. Les llistes no és només pensar i dir, ai, sí, sí.
Perquè hi ha coses que resulten molt òbvies, però hi ha algunes que saben això mateix, que deies d'il·luminar els esglaons. I potser esglaons que hi ha hagut sempre a casa, però que en aquell moment, en canvi, s'hi han de posar remei.
És molt important.
Coses bones a tenir en compte. Doncs amb això sí que ja arribem al final del nostre programa. Anem a veure la resposta que havíem fet a la pregunta que hem llançat. No, la resposta que tenim ara a la pregunta que havíem fet a l'inici, que era com integrar allò que no ens agrada de la nostra família.
Si ens mirem al melic, veurem el vincle amb la nostra família. I és una família ideal? No pas, perquè sempre hi són les adversitats, sempre. Però cal acudir als nostres recursos emocionals i personals per afrontar-les. Tota persona s'impregna de les idees, valors, dificultats que han viscut els pares, els avis, la família. Això és natural. Però hem de reactualitzar els valors, il·lusions infantils per les possibilitats reals. Això ens farà mirar els pares amb uns altres ulls. Tots els pares ho intenten fer-ho bé i millorarem si els respectem allò que fan, i més si ho fan des de l'amor. Hem d'estimar la família i estimar també vol dir mirar de manera adulta allò que no ens va agradar. En el dolor també hi ha llavors de creixement.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies, Oriol.
Gràcies, Eva Bach. Avui la Eva Bach hem parlat arrel del seu darrer llibre, Por amor a mi família, que ha escrit amb la Cecília Martí. Per tant, si algú vol més informació sobre tot el tema que hem parlat avui, el trobarà en aquest llibre publicat per Plataforma Actual. Moltes gràcies per haver estat aquí, Eva.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el De Cap i de Nou d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De Cap i de Nou. El teu estiu a Ràdio Estel. Fica'm a cada festa, escalera plantada. Ho sents? És el so dels teus moments, del teu dia i de les teves nits. Perquè a Ràdio Estel posem música a la teva vida. Perquè els teus records i els teus instants es mereixen banda sonora. Siguis on siguis, en bona companyia. Ràdio Estel.
Un savi coneix un ignorant perquè ell ha estat ignorant. Però un ignorant no pot jutjar un savi perquè ell no ho ha estat mai.
Proverbi xinès.